Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Llegim. Us donem un any més la benvinguda al bloc de l'Àliga Cua Barrada del Parc del Garraf. Encetem aquest espai per informar-vos que enguany s'han fet diferents millores a les càmeres instal·lades, així com a la visualització del video streaming. La principal novetat és que es pot veure en directe i simultàniament dos dels nius, el niu A i el niu B. D'aquesta manera, els usuaris simpatitzants d'aquest rapinyaire podran seguir, si no hi ha cap contratemps, la nidificació de dues parelles d'àliga al mateix temps, l'arranjament dels nius, la posta, l'eclosió i el naixement dels polls. Tant de bon guany tinguem més sort que l'any passat. Així començava aquest bloc de l'àliga perdiguera, era el 8 de febrer, és a dir, ja fa més d'un mes, i en aquest mes han passat tot de coses. No sé si l'Albert ens la té ja més o menys de fondo, a veure... Se sent com un frugit. I és que en Josep Torrentons ens ha explicat que aquí hi ha hagut una baixada de la definició de la qualitat de l'àudio, doncs per aquelles coses que obliga, traiem això perquè aquí no se sentirà cap àliga. No sé si podem recuperar algun vídeo, ara en buscarem algun, però d'entrada, Josep Torrentó, bon dia.
Bon dia.
Glòria Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ens hem vingut amb un pack de dos, perquè com el mes passat, amb tot carnaval i tot, no vam tenir espai del Parc del Garraf, doncs tenim, per una banda, el biòleg del parc, per una altra banda, la tècnica d'infraestructures, doncs, que ens parlaran, per una banda, de les àligues, per l'altra, de l'inici de la campanya dels incendis. Però ja que ho hem agafat per l'àliga, comencem per l'àliga, es va posar tot en marxa fa aproximadament un mes.
Sí, fa un mes, però s'hi està treballant ja des de l'any passat. Uh-huh. S'han fet moltes millores en els sistemes en l'any. Bàsicament s'ha digitalitzat la imatge. Abans la teníem analògica i ara la tenim digital i s'han millorat les comunicacions a través d'un sistema wifi. Això de que ha baixat la qualitat és només temporal, perquè s'ha aprofitat la projecció que teníem del video streaming amb un sol requadre, però pensem que si la cosa va bé augmentarem la definició, perquè ara, com he dit, tenim qualitat digital, per tant és molt millor que les d'altres anys. I el que sí que ha baixat és l'àudio, perquè ara l'àudio pràcticament no se sent, però properament pensem que ho podrem arreglar, això.
És el que has comentat. Evidentment hi haurà un àudio millor en el moment que hi hagi un poll, perquè llavors l'àudio també tindrà més interès que ara, que simplement doncs, podem sentir de fons doncs, el... Ai, mare de Déu. Qui és? Qui truca? Qui truca, Albert? Què és això? Això és la incubació. Això és el que feia quan incubava. De fet, hi ha hagut dos ous, no, Josep?
Sí, bé, parlem de dos nius i de quatre ous en total.
Dos nius i quatre ous?
Sí.
Mare de Déu. Quin escàndol. Tot això que senten...
Això passa com en qualsevol família. En el moment que hi ha nens, doncs el soroll augmenta i les batusses pel menjar, també.
Doncs és... A tot això ho poden consultar, perquè a part d'haver-hi la web en directe, també hi ha doncs, la possibilitat de visionar i de descarregar-se els vídeos dels moments doncs, més estrelles d'aquesta mena de gran hermano de l'àliga doncs, que cada any ens munta la gent del Parc del Garraf. De fet... Bé, hi ha un complet bloc el dia 14 de febrer, a 2:45 de la tarda, la família del Niuà va fer la posta del primer ou, després el va estar incubant, després el dia 18 va haver una segona posta, fins i tot el dia 20 a les 2 de la tarda el mascle feia el relleu a la femella. Sí, es fan els relleus gaire
sí,
sovint?
Això és una cosa important.
A veure.
En el moment de la posta, la primera cosa que s'ha de mirar i certificar és que el mascle faci el relleu a la femella. Això passa pel següent. La femella és la que incuba l'ou normalment durant tot el procés, però normalment la femella no surt a caçar, sinó que és el mascle el que se n'encarrega de portar el menjar. Però clar, la femella en algun moment del dia ha de menjar també, i és en aquest moment quan es fan el relleu. És a dir, el mascle porta una presa proper, en un lloc proper, un menjador proper al niu, la femella surt a menjar i mentrestant el mascle va a incubar un curt període de temps.
És a dir, que el que caça el mascle no ho porta directament al niu, sinó que ho porta en algun lloc proper.
Sí,
i així,
no, normalment doncs... no ho porta al niu, suposem que és per no embrutar el niu i que estigui preparat quan naixin els polls. Després, quan hi ha els polls, evidentment sí que ho porta al niu i és quan se'ls dona els polls directament.
I així la femella es tira les ales, també.
Sí, sí.
Podria dir allò, la textualitat més absoluta, oi? Més endavant, el dia 27, cap a quarts de dues, una de les àligues del niu B s'ha apropat al niu, portava una branca de pi i ha començat a arranjar-lo. L'estat ha estat curt, aproximadament 15 minuts. Dissabte també les àligues es van deixar veure pel niu. Una parella nova, ja que l'any passat la femella va morir i és possible que per aquest motiu la posta s'estigui endarrerint. No tenim les mateixes parelles que teníem l'any passat.
No, bé, la del niu A és la mateixa.
Sí.
És una parella experta que han fet diverses postes. La del niu B vam tenir la mala sort l'any passat que en el moment que ja pràcticament tocava la posta es va morir la femella. La vam localitzar perquè les àligues aquestes porten emissors, cada una d'elles. Sabem en tot moment on estan, i ràpidament, però molt ràpidament, ens va sorprendre molt, la va substituir una altra femella. De tal manera...
D'on procedia aquesta femella? No ho sabem.
No, això no ho sabem. No ho sabem perquè no porta marques ni anelles, per tant no podem saber d'on ve. Però ho va fer amb una rapidesa tal que ens va sorprendre molt, perquè fins i tot no ens en vam donar compte en un primer moment de que la femella... no era la que teníem abans. Vam haver d'esperar uns dies fins que pensàvem que els aparells estaven espatllats i que no ens indicaven la direcció on estava, perquè sempre anava pitant cap al mateix lloc on hi havia la femella morta, però vam passar uns dies que realment no sabíem...
Dubtàveu.
Dubtàvem si havia passat això o no.
El dia 29, cap a dos quarts de tres de la tarda, la femella del niu B fa una posta d'un ou defectuós. Es va poder observar que l'ou tenia una tonalitat fosca i de textura tova quan la femella el va agafar amb el bec. Després, la parella d'àligues el van tapar entre les branques del niu i, lògicament, no van continuar amb la incubació. Ara caldrà veure si pon un segon ou i pot tirar endavant la incubació. És a dir, a vegades passa que es pon un ou defectuós i les mateixes àligues se n'adonen i, per tant, ja l'aparten.
Sí, en aquest cas era un ou tou que no tenia consistència i, bueno, estava atacat també, semblava que era defectuós, era deformable i ho van apartar. Suposo que també per les raons de mantenir el niu net.
Posteriorment, el 2 de març, cap a 3 quarts de 3 de la tarda, gairebé sempre a les mateixes hores, no?
Sí, aprofiten el migdia. Potser perquè fa ja més bona temperatura, però bé, de vegades no passa així tampoc.
Doncs la femella del niu B va pondre un segon ou. Ara haurem d'esperar, deia el dia 2, que evolucioni favorablement. Recordeu que el primer va ser defectuós. I l'última entrada que tenim, que és del dia 5, de dilluns passat, diu que les dues femelles coven tranquil·lament els ous. Habitualment el mascle de tant en tant fa curts relleus a la femella perquè aquesta pugui anar a menjar el que el mascle ha caçat i dipositat en el menjador proper. Divendres passat, la femella del niu B va pondre el segon ou. Aquesta vegada, a diferència del que va passar fa 3 dies, l'ou era totalment normal d'aspecte i textura. Cap al 12 d'abril, aproximadament, naixerà el pollet. Els usuaris que segueixin el procés de nidificació podran veure en 17 dies de diferència el naixement dels pollets de les dues parelles d'àligues del niu A i del niu B, perquè recordem que ara ens hem referit només a la del niu B, però la del niu A està covant.
Sí, sí, tant. La incubació és un procés que dura uns 40, de vegades fins i tot 42 dies, però està bastant establert ja el dia que ha de sortir el poll. No es pot retrasar molt més.
Per tant, a finals de març, si tot va bé, naixerà el pollet del niu A i a mitjans d'abril...
Sí, calculem que el 14 d'abril naixerà. És com una dona embarassada, que també se sap aproximadament quan tindrà el nen, doncs quan el procés d'incubació és potser més exacte encara, perquè la diferència, el marge és d'un o dos dies.
D'acord. És quan naixeran aquests pollets. Per tant, hi haurà, en principi, si tot va bé, un pollet per ou. I per un pollet, unes per no per ou, per niu, evidentment, un pollet per ou n'hi ha sempre, no?
Un o dos pollets.
Poden haver dos pollets en el mateix ou?
Sí, alguns anys hem tingut dos polls en el mateix niu. Uh-huh.
Però suposem... procedien del mateix ou?
No,
d'acord, per això, per això.
Aviam, al niu A tenim dos ous que estan incubant. En el niu B tenim un ou perquè el primer va sortir defectuós.
D'acord, per això, per això.
Suposem que tindrem Josep... dos polls en l'A i un poll en el B.
Aquí haurem de fer sumes i restes. S'han post quatre polls, dos al niu A i dos al niu B. Els dos del niu A s'estan incubant. Per tant, doncs, aquests dos en principi poden tirar endavant tots dos. Els del niu B, un doncs, el van descartar de seguida i després en van pondre un altre. Uh-huh. I aquest és el que en principi s'està recubant.
Sí.
Aquests polls naixeran entre finals de març i principis d'abril, aproximadament.
Mitat d'abril, sí. Setmana Santa.
Correcte.
Setmana Santa.
I aleshores doncs, és quan hi haurà el moment de màxima esplendor d'aquests dos nius que ara mateix doncs, estan observant. Ens comentava en Josep, no tenim dades del nombre de visites, però sí que tenim la certesa de que és probablement l'aplicació més demandada pels visitants de la web del parc, oi?
Sí, sí, té força èxit. Hi ha un detallet que es pot observar si algú entra a la web, que és curiós també de veure, que és que la femella cada cop que hi ha un reemplaç o es belluga, va girant el niu amb el bec. Ai, el niu, perdoneu, l'ou. Va girant-lo perquè, suposem que és perquè la temperatura sigui uniforme per una banda i l'altra, i se'l posa bé i va canviant. I va canviant també de posició. De vegades mira cap a la paret i de vegades mira cap a fora. Depenent de l'hora del dia.
És curiós. És a dir, sí, que... Sí. Clar, totes aquestes particularitats que no eren normal, doncs també els tècnics podeu estudiar-les gràcies a la presència d'aquestes càmeres.
Quan acaba la temporada, normalment li passem aquestes imatges a un expert i en acabat les va desgranant i va comptant tots els temps i va calculant tot, de manera que tenim un informe molt complet al final de temporada de què ha fet, els dies, les hores, que han menjat... tot el comportament aquest, a més de veure's pel públic en directe a l'internet, després té una utilitat científica que ens dona moltes pistes de coses noves que abans o que mirar-les a través d'un telescopi com es feia convencionalment doncs suposarien moltíssimes hores de dedicació.
Ja fa una bona colla d'anys que es va tirar endavant aquest projecte de col·locar unes àligues, doncs, unes càmeres per seguir la vida de les àligues cuabarrades al parc del Garraf. Ha servit aquesta experiència per ratificar o per descobrir noves teories al voltant de la vida d'aquesta espècie?
Home, s'han tret conclusions força interessants. Res de nou, perquè... evidentment està molt avançada la ciència en aquest camp dels rapinyaires, però es van trobant coses, pautes que no s'havien observat, detalls d'alimentació que no s'havien trobat, perquè a través de les càmeres podem veure quina és la presa que acaba portant l'àliga i acaba donant els polls, cosa que des d'un telescopi es fa difícil. Darrerament hi ha tècniques que permeten fer-ho d'altres maneres, com el radioisòtops, que és una tècnica bastant nova i que també ha portat a través de la universitat, que van fer un estudi per saber exactament quina alimentació tenen a través de les restes que troben els nius, però això és complementari perquè sabem què li dona als polls, no que menja l'àliga, sinó què li dona als polls, i per tant podem calcular les calories, la qualitat de l'alimentació, si dona coloms, si dona perdius, si dona conills, doncs podem saber exactament què reben els polls en qualsevol moment, i amb això podem estimar també si el medi té suficients recursos o no.
La dieta és diferent pels progenitors que pels polls?
No, això no ho sabem perquè els progenitors no podem controlar. A través d'una càmera que tenim instal·lada al niu no es pot controlar tota la vida de l'adult.
D'acord, és a dir, ells no mengen el niu.
De vegades mengen el niu, però de vegades, com fan ara en els reemplaços, mengen fora del niu. I el que estan menjant ara no ho veiem. Només sabem el temps que fan servir per menjar, però no sabem exactament quina presa porta el mascle a la femella.
D'acord. No sé si podem posar algun altre dels vídeos, Albert, allò a discreció, però per tant, de moment el procés està així obert, la gent, si entra a la web, l'únic que veurà normalment són femelles, dues femelles, la del niu A i la del niu B. La del niu A és una femella experta en el món de l'audiovisual, perquè ja havia estat altres anys, doncs, observada pels internautes. La femella del niu B és aquesta, sí, femella de reemplaç.
La femella del niu A, al ser més experta, fa uns reemplaços curts i, i és molt més estable en el niu. La del niu B, suposem que també és per culpa de la inexperiència o de la joventut de la femella, que el primer ou va ser defectuós, també pot ser per altres causes, com l'estrès, no podem afirmar això, i fa uns reemplaços, el niu B, més llargs, com si no tinguessin tanta experiència o no estessin tan ben compenetrats o coordinats.
Perquè les parelles són estables, no? Les de,
sí, sí,
les
són força estables, fins que alguna d'elles mor, i després és curiós el que va passar l'any passat, que el reemplaçament és molt ràpid.
És a dir, el reemplaç va ser només de femella, no de mascle.
Sí,
el mascle va continuar sent el mateix exemplar.
El mascle
exemplar
va continuar sent el mateix, però va fracassar l'aposta de l'any passat per culpa de que es va morir la femella.
D'acord, i aquest any, doncs, en principi, no sabem tampoc si és la primera vegada, però sí que,
bueno,
que de vegades...
És el primer cop que aquesta parella estan junts. La femella, en principi, és adulta, però sembla que manca una mica de coordinació.
D'acord, doncs, Albert, tenim alguna cosa? Així de fondo... No, no, ah, d'acord, hi ha alguns vídeos sense so, doncs escolta'm.
Són molt escandalosos quan la femella està en el niu amb els polls, sí, i el mascle ha de subministrar el menjar, i tenen gana. En acabat és quan la femella comença a fer uns sons molt estridents i molt característics.
D'acord. En qualsevol cas, tot això a partir del mes d'abril, que és quan començarà de debò. El període que en principi teniu previst que estigui obert a la càmera, que és tot el període de criança d'aquest poll, quan, des de l'abril fins a...
Fins a final de juny, que és quan ja comencen a volar i quan ja se'n van els polls joves.
Doncs, tot aquest seguiment i aquest creixement dels polls, que més o menys es pot seguir, de fet hi ha vídeos penjats també d'altres anys, doncs la gent a partir de la web del Parc del Garraf podrà seguir-los. Encara en tenim alguna cosa, a veure...
Sí, això és el que hem comentat.
Aquí està dient, mama, tinc gana, oi? S'entén perfectament. Doncs bé, passem de costat de la taula, no sabem si les torres de guaita tenen gana, Glòria.
Hola. A veure, en principi no, eh?
No se les ha d'alimentar, però se les ha de mantenir igualment.
Això sí, això no és tota la
raó. I per tant, la tècnica en infraestructures del parc ha de preocupar-se sobretot amb aquella feina de formiga durant l'hivern. Un hivern que més a més està sent un hivern sec i un hivern amb risc d'incendis. Se'ns parla molt, sobretot al Pirineu, perquè hi ha una situació de risc. Hi ha hagut diversos focs al Pirineu, però ens ha cridat l'atenció entrant al mapa d'alertes d'incendis aquest any i trobar-nos, doncs, que el Garraf també està en una zona com a mínim perillosa.
Sí, 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 com bé dius, doncs, crec que des del novembre, que no tenim allò una mica de pluja continuada i la sequera, els vents que estan entrant, doncs sí, realment la vegetació està molt seca, i com que hi ha molt poc aigua, no, el combustible, bueno, en la vegetació que tenim en el parc i en general, a la resta d'espais, doncs sí, ha augmentat molt el risc d'incendi.
I això què motiva fora de campanya?
Veure, això és molt alerta, el que ens implica a nosaltres al parc és sobretot els guardes que tenim pel parc, doncs que estiguin molt a l'aguait i a la més mínima columna de fum o qualsevol cosa que vegin, sobretot avisar, no? Perquè clar, nosaltres fora de la campanya, doncs no disposem de tant personal, pues, per fer vigilància, no? En el sentit de vigilància de focs i columnes. Clar, també la gent està molt acostumada a cremar restes vegetals, que sí que es poden fer durant l'hivern, però que...
Aquest any, si no recordo malament, s'ha avançat el decret, eh?
Sí, s'ha avançat el decret precisament per tota la sequera i per tot el risc d'incendi que està tan elevat. Però clar, moltes vegades doncs, la gent no n'és conscient de que no es pot fer foc o... i s'ha de vigilar molt més, no? Hem d'estar molt més a l'aguait.
Molt més a l'aguait.
Sí, en aquest sentit ara, no? Esperem a veure si comença a ploure, però, bueno, de moment les previsions, em sembla, per 15 dies, deien que no hi havia pluja, i bueno, comença això, a ser ja...
Clar, això ens farà patir ara, però sobretot ens farà patir més endavant.
Exacte, sí.
Si no s'acumula més humitat.
Clar, és que acumular una sequera així en aquestes èpoques, doncs... ha de ploure la primavera, esperem que plogui, perquè si no, sí que ens presenta un estiu, jo crec, complicat.
Sí, recordem fa uns anys que un conseller fins i tot va anar a Montserrat a posar una espelma i després va haver uns aiguats, oi? Però sense arribar a necessitat d'aquests aiguats, doncs això... Que
sí, ara convindria molt, ara sí. Uh-huh. Ha arribat un punt que
Les basses igualment sí que tenen aigua, no?
Sí.
Perquè això es va reposant.
Sí, a veure, clar, durant l'hivern tampoc l'evaporació no és tan gran ni tampoc no s'evapora tant, no? Però sí que anem fent un control mensual. Bueno, l'hivern, entre un mes i mig, anem passant més o menys per totes les basses. Ara sí que, doncs... finals de març, principis d'abril, tornarem a fer una bona revisada de totes les basses, perquè nosaltres mensualment doncs, en revisem unes quatre, que són les nostres, no? Però sí que allò abans de començar la campanya les revisem totes, que totes estiguin bé, que no hi hagi cap deficiència, que totes puguin subministrar bé d'aigua, i les que no tenen allò un subministrament directe de la xarxa d'aigües, doncs tenir-les a punt.
D'ahir les cubes i tot. I tot
sí, exacte. De moment tirem de pous i d'altres sistemes, però bueno, si arribés el cas, doncs necessitaríem portar aigua.
Quan es posarà en marxa la campanya dels incendis?
Doncs la campanya, igual que es va fer l'any passat, començarà l'1 de juny i s'acabarà el 12 de setembre.
D'acord.
Que són els mesos de més crítics. Més crítics, sí. Tot i que ja sabem que el Garraf, no?, a vegades la zona, l'abril, maig, doncs també són una mica perillosos a nivell de risc d'incendis.
Sí, ho hem comentat més d'una vegada, alguns dels incendis, el del 94, per exemple, va ser fora de l'època forta.
Exacte. Sí, que passa que ja fa, jo crec que fa un parell d'anys, que ja vam escurçar una mica el que era el període estricte de vigilància, on afegim pues, un personal... amb vehicles equipats amb cuba i els guaites, i ho suplim una mica amb el que et deia, no? Amb els guardes del parc, amb la colla de manteniment, que tenim una mica de... tenim un equip amb 200 litres d'aigua, bueno, saps? Vull dir que una mica amb els mitjans que tenim, pues, perquè d'aigut fa això un temps, doncs tot es va retallar, no? Bueno, el pressupost és el que és, i de vegades doncs, també s'ha de redistribuir, no?, una mica els mitjans que tens i...
D'acord. Què s'ha fet aquest any durant l'estiu? Tècnica d'infraestructures?
Durant l'estiu?
Durant l'estiu, no?
Jo crec que sí.
He de dir durant l'hivern.
A veure, durant l'hivern... bàsicament hem fet algunes aclarides més de zona forestal, com és la zona de Jafre.
Sí.
Sí, doncs allà s'han... Bueno, clar, allà amb l'incendi del 94, em sembla, doncs es va créixer molt la vegetació, els pins estaven molt atapeïts, i allà ara s'ha fet una aclarida.
Una vegada el Santi també ens ho havia comentat, que la densitat... sobretot sí. del bosc que envolta Jafre, bé, si exacte. Passen, doncs, també ho podran comprovar, era molt gran.
Sí, clar, tenies unes densitats molt impressionants, bueno, un darrere l'altre, allò, tots de país, i ara hem deixat doncs, bueno, que els pins més macos doncs, es puguin fer una miqueta més grans, que puguin fer també una miqueta més d'ombra i que no creixi tant sota bosc, bueno, pues fent aquestes tasques de millora del bosc, okay? Que són les que es fan a l'hivern i així una mica. Això per un cantó, i una altra cosa que també s'ha fet, que ja anem fent durant uns anys, són la sembra de camps,
sí.
que doncs, afavoreix a l'Àliga, perquè doncs, bueno, no directament a l'Àliga, però com que el conill i la perdiu s'alimenta pues, dels camps, doncs, llavors afavoreix l'ecosistema de l'Àliga. I bueno, pues, de moment aquest any encara hem pogut sembrar tots els camps. De cara a l'any que ve ja es veurà també com anirà. I això doncs, també afavoreix a trencar aquestes masses boscoses i afavorir el mosaic.
Aquesta vegetació sí, de mosaic que sempre es parla diem. De que és la més interessant.
Exacte, és la més interessant, doncs, també per això, per als incendis, que tinguis un espai on no hi hagi vegetació forestal, doncs també et frena els incendis.
I ara saltem de costat de la taula, això afavoreix la biodiversitat, no?
Sí, també la biodiversitat i també millora el paisatge, la percepció del paisatge mateix, que antigament hi havia molts més conreus que es van anar abandonant i aquests punts, doncs, serveixen una mica de recordatori.
Aquestes espècies, com el que comentava la Glòria, el conill, la perdiu, ràpidament, quan troben un espai doncs, que trenca la unitat del bosc, ràpidament hi van?
Sí, bé, tot i que el conill no es desplaça molt en distància, sempre un conill sol viure en tot l'entorn que ha vist des de petit. És molt estrany que hi hagi una migració de conills d'un lloc a l'altre. A no ser que tinguin una gran escassetat d'aigua o d'aliments, que en cavats sí que ja fan grans desplaçaments. Però bueno, el conill es va desplaçant lentament, malgrat totes les malalties que té, les dues principals, la febre hemorràgica i la mixomatosis. Té dalts i baixos, però clar, aprofita l'aliment que procedeix d'aquests petits punts per alimentar-se. No són molt extensos, no sé quantes hectàrees tenim.
Mira, el de les hectàrees és un valor com una mica relatiu, perquè ara tampoc no les té la xifra, però a veure, no és, de l'extensió del parc, si ara jo dic la xifra d'hectàrees és molt ridícul,
és
molt petit.
L'important d'això és que són punts dispersos amb una biodiversitat alta i això equilibra bastant el territori.
Exacte, sí, sí. I, bueno, de fet, una mica també, per dir això de la superfície que fem, també nosaltres actuem en finca propietat de Diputació, rarament en un dos o tres punts actuem fora, no? Això també complica molt la gestió de qualsevol actuació que fem dins del parc, o és finca de propietat de Diputació o has arribat a un acord amb el propietari, que a vegades costa molt de localitzar-los, o amb ajuntaments que tenen propietat també doncs, dels ajuntaments. Bueno, era per explicar una mica la dificultat a vegades que tenim també d'actuar dins del parc.
I pel que fa a pistes, s'ha fet alguna cosa o aquest any?
A veure, sí, està previst. El que passa que anem una mica tard, si mirem que les necessitem per la campanya. El que passa que tot se'ns va com complicant una mica al nivell burocràtic i ara doncs s'han de fer molts projectes i ho estem treballant. Però sí, sí, ja ha previst fer la pista precisament de la Plana Novella cap a Sitges, que aquesta ara ja li toca un repàs com a xarxa viària principal que és està una mica degradada. I llavors, bueno, en algun punt d'Olèrdola també alguna, i les altres estan una mica encara per concretar, depenent una mica del pressupost i...
Perquè cada any s'ha d'anar fent algun tram o altre,
sí.
Perquè
sí, sí,
amb el
sí.
temps tot es va degradant.
Exacte, sí, sí, sí. Nosaltres a nivell de pistes i de xarxa viària tenim uns diners cada any, doncs que mirem de veure on li fa més falta.
És més prioritari.
Exacte. I llavors també els de l'Oficina de Prevenció d'Incendis, que des de la mateixa Diputació, també a través dels ajuntaments també arreglen camins dins del parc. Llavors, doncs, sempre ens coordinem de manera que uns facin una cosa i els altres una altra, no? Vull dir,
d'acord.
Mirem de combinar-ho. I ells es dediquen més potser a la xarxa secundària i nosaltres més a la principal. Però, bueno, la qüestió és que cada any en el parc se n'arreglen, no sé, una... Clar, cada municipi potser se n'arreglen 3 o 4, doncs sí. Pues això, sumar tots els municipis més nosaltres que en podem arreglar un parell o 3, doncs
cada any es va fent alguna
coseta. Es va fent, sí, sí.
Alguna
sí,
coseta. Sí, sí, en qualsevol cas, la cosa està a l'espera doncs, del gran moment, que és sempre a l'inici de, sí, de la campanya.
De la campanya, sí, sí, sí. Sí, bueno, ja et dic, que ara lo de les pistes, jo suposo que abans de començar la campanya haurem pogut fer totes les obres.
Això serà necessari. Josep, a part de l'àliga i dels conills que hem comentat ara, hi ha algun altre seguiment que s'estigui fent d'alguna espècie que puguem destacar?
Doncs sí, relacionat amb l'àliga cuabarrada, aquests dies s'està fent el seguiment per fer el cens de perdius.
Perdius?
Sí, ho fem en col·laboració amb la Generalitat, amb els tècnics de la Generalitat, i es fa de cara als plans cinegètics. Hi ha una repoblació, una reintroducció de conills. Recordem que abans els conills s'alliberaven justament abans de les caceres, i això ho vam reconduir fa anys, de manera que ara el que es fa és aclimatar-los i... els conills, no, perdoneu, les perdius, aclimatar-les i després s'alliberen abans de la temporada de caça, de manera que puguin criar en el parc i es puguin caçar algunes d'elles. Doncs es fa en col·laboració amb la Generalitat.
M'aturo un segon aquí. Clar, el fet d'alliberar les perdius just abans de la cacera doncs no tenia gaire sentit, perquè la perdiu anava mig tonta, no?
No, eren car de canó.
Clar.
Pràcticament caçaven les mateixes que alliberaven. I les perdius autòctones, que estaven més aclimatades, doncs eren més difícils de caçar i no les abateien tant. Tot això s'ha desfigurat ara una mica i n'hi ha moltes d'introduïdes que crien i es barregen. S'ha tingut en compte també el problema de les hibridacions amb perdius d'altres provinences. Ara només acceptem perdius que provenen del centre de Torreferrusa, que tenen la garantia de ser autòctones. En algun cas, abans s'havien alliberat perdius que tenien una mica d'hibridació amb d'altres gregues, amb la perdiu grega, per exemple, i això ara
està... És una espècie diferent.
És una subespècie diferent.
Subespècie diferent. Gràcies per la correcció.
No, una espècie diferent no, perquè ja no es podrien creuar entre
un tipus
elles.
Diferent.
Sí, sí, té una diferent tonalitat en el plomatge i unes franges diferents. Bueno, és un tema bastant controvertit.
Ja que ens ho ha comentat en Josep, hi ha problemes d'introduccions d'espècies o de subespècies, en aquest cas, forànies, que puguin ocasionar problemes a l'hora de creuar-se o a l'hora de fins i tot substituir les espècies autòctones?
Home, sí, hi ha algunes espècies, les espècies invasives que causen problemes a la fauna autòctona. N'hi ha d'altres que no. Jo ara me'n recordo dels faisans. Els faisans és una espècie que els caçadors sempre han volgut introduir i sempre ho han estat fent des de fa molts anys, però en canvi no s'aclimaten al nostre territori i és molt difícil que acabin criant. En algun cas s'han vist criant, s'han vist ous, postes, però normalment els individus que alliberen són els que després acaben caçant. Darrerament, ara que heu parlat de Jafre, n'hi havia un de faixà, que aquest faixà és molt estrident, que em va donar un gran susto un dia que estava per allà massa, que estàvem al Jurassic Park, perquè és un soroll semblant amb aquests bitxos, i vaig veure fa poc amb un informe de cacera que l'havien caçat. Vaig pensar, mira, han caçat el faixà de Jafre. Però darrerament, no, almenys dintre de parc, intentem que aquestes espècies no s'introdueixin. Ara, és molt difícil de controlar, per exemple, els cotos que estan tocant el parc i envoltant-lo, i com que són aus, doncs es poden desplaçar fàcilment.
Clar, si els alliberen allà, entren dintre del parc i aleshores... Però en principi no heu detectat una problemàtica especial al voltant de la introducció d'espècies que no siguin autòctones.
Home, sí, hi ha problemàtica, per exemple, en la tortuga mediterrània.
En la tortuga.
Hi ha altres... S'han trobat exemplars de tortuga mora, que és una altra subespècie també, i que es creu en la Mediterrània, però per això hi ha és un problema, o sigui, bastant greu.
El problema és més greu quan a sobre es creuen dues subespècies.
Sí, perquè han acabat es formen híbrids, són molt difícils de detectar i es va perdent l'autoctonicitat de la raça que tens.
D'acord. Aquest és un dels problemes. Per tant, estàvem amb la reintroducció de les perdius fora dels períodes just de la cacera perquè es puguin aclimatar.
Sí, sí, és un programa que ja fa molts anys que dura. Va arribar un moment als anys, començament dels anys 2000, que al fer censos de perdius donaven gairebé zero, quasi que havien perdut ja la perdiu autòctona, el Garraf. En aquest moment, doncs, ens vam reunir amb les societats de caçadors i amb la Generalitat i vam decidir que s'havia de fer alguna cosa. Els caçadors estaven interessats en tenir perdius per poder caçar, evidentment, i nosaltres com a espècie típica del parc del Garraf. Per tant, a partir d'aleshores es va donar un fet molt difícil que es doni, que és que els caçadors van acceptar deixar de caçar durant uns anys perdiu. Deixa de caçar caça menor. I durant aquests anys es va portar a terme el programa d'introducció de la perdiu roja. I quan ja vam observar, això es fa 2 anys, que els nivells ja eren acceptables perquè van augmentant la població, s'ha començat a deixar caçar els primers anys en poques quantitats.
D'acord, però és a dir, hi ha una limitació sempre.
Sí, sí,
no?
Hi ha una limitació, però sempre és consensuant-ho amb els caçadors i amb la Generalitat.
És fàcil arribar a acords?
Home, com tot tenim els estires i arronses, les negociacions, però en principi
l'interès és el mateix en
aquest cas. Sí, sí, compartim els mateixos interessos. També passa el mateix amb el senglar i amb altres espècies cinegètiques, i si es fa d'una forma regulada i ordenada, doncs es pot fer. La cacera és una activitat com una altra, però clar, requereix molta regulació de com es fa, quan es fa i en quines condicions.
Com estem amb el senglar?
Amb el senglar, aquest darrer any, segons els informes, ha baixat bastant la població de senglar. Sí. Suposem que vam tenir una mala primavera l'any passat i això ha influït amb el número de cries, i per tant parlem d'un 30% de disminució, o sigui, és una quantitat important. És la primera vegada darrere de molts anys que passa, que hi ha una davallada tan important. Tot i així en tenim molt de senglar,
sí?
Però no en tenim tant com en altres llocs al nord del Llobregat.
D'acord.
Diguéssim, sí, que el Llobregat fa...
A Collserola és...
Sí. Nosaltres en tenim un nivell semblant a Tarragona o a València, al sur. En canvi, a Collserola, Sant Llorenç, al Montseny, tots aquests parcs que estan més cap al nord, puja moltíssim la densitat de senglars.
D'acord, és a dir, no creuen el Llobregat.
Sí que el creuen,
però ho creuen
però
menys.
És que tinguem en compte que del Llobregat en avall els recursos són més escassos. Més amunt del Llobregat hi ha molta alzina, molta aglà, hi ha més menjar, diguéssim. Aquí, en canvi, tenim més pineda, tenim altre tipus de paisatge i no poden prosperar tan bé com en altres llocs.
D'acord. Hi ha una estimació de quants senglars podem tenir?
Sí, crec que en tenim aproximadament, si mal no recordo, uns 4 senglars per 100 hectàrees, una densitat així. Més cap al nord podem trobar perfectament 8 o 10 senglars.
Sí, més del doble, sí, sí. Que els que tenim aquí. I el senglar s'acosta tant a la població com ho fan, per exemple, i ho hem vist per televisió repetides vegades, allà a la Vall d'Hebron, que sembla que els alimenten amb purina, oi? doncs això, s'acosten tant a la població?
Són casos puntuals. De fet, s'ha de tenir en compte que quan parlem de densitats tan altes de senglar, és normal que els que viuen a les zones marginals s'acostin a la població, a més si tenen escombraries o alguna font d'aliment, sobretot a la mala època. La mala època per ells ve a ser a l'estiu. A l'estiu és quan ja han consumit les aglans, no hi ha collita, i és quan fan més danys a l'agricultura o amb altres imprets. Sí, va haver una època que la gent fins i tot donava menjar als senglars, però penso que això ha canviat força i s'han conscienciat bastant ja, i no sé si el fet. Tot i així, el senglar, quan s'apropa a un nucli urbà, doncs sempre té facilitat de trobar recursos a les escombraries o en llocs que no es poden controlar al 100%.
Són animals llestos, oi, els senglars?
Sí, són molt llestos i de vegades Fins i tot costa de fer-los caure a les trampes, perquè aquí no, però al Parc de Sant Llorenç s'està fent un estudi de les malalties que transmeteixen i per tant se'ls ha de capturar. I són animals que et detecten que allí passa alguna cosa i no s'acosten perquè saben que hi ha una trampa. Però en el moment que saben que mengen l'aliment que hi ha a la trampa i que s'han vist alliberats, doncs en acabat tornen perquè diuen, mira, aquí hi ha menjar i podem tornar i després ens passarà una cosa que no se'ls anestesia, per tant, no se'n donen compte. I després surten amb la panxa plena, mira.
És una cosa curiosa. En qualsevol cas, aquí es continuen fent batudes, oi?
Sí, es fan batudes i l'any passat es va fer per primer cop, fer molt temps, unes esperes nocturnes tècniques per disminuir la població de senglars en el centre del parc, que és una zona de caça controlada, que està gestionada, cogestionada per la Generalitat i per la Diputació, i sobretot per protegir interessos agrícoles i també de la tortuga mediterrània, perquè hi ha interaccions entre senglars i tortugues, sobretot les cries de tortugues, de vegades són foraginades per senglars. Doncs vam fer un primer intent de fer unes esperes nocturnes que va donar profit, van haver-hi força senglars abatuts i bueno, anirem per aquesta línia.
D'acord. Què es fa amb un senglar abatut?
No sé, no ho he preguntat mai, però suposo que se l'emporten.
Se l'emporten per menjar?
I se'l mengen, suposo que després de passar les anàlisis veterinàries que calgui.
Corresponents. No, és evident, però clar, evidentment, que els que el cacen doncs se l'acaben enduent. Doncs hem parlat al final també dels senglars, però saben, el que ens comentava la Glòria, això és molt important, s'ha iniciat ja el període en el qual no es pot fer el foc al bosc i per tant doncs, no es poden fer cremes al parc. No s'ha avançat la temporada perquè la temporada començarà a principis de juny.
Exacte, la vigilància comença el juny,
però en qualsevol cas la prevenció comença des d'allà perquè doncs, tenim uns nivells d'humitat molt baixos.
Exacte.
Doncs amb l'esperança de que aquests nivells baixos doncs, vagin recuperant-se durant la primavera i posem o no espelma doncs, que acabi plovent. Glòria Villena, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Josep Torrentó, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Continuarem seguint la web de l'Àliga, eh?
Sí. A veure si tenim èxit enguany.
Doncs, i a tots vostès, ho deixem aquí, 5 minuts, notícies amb Comradio.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.